Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, estimat públic, són les 8 i 2 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat, aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 106, segon de la quarta temporada del Nitrat. Farem un repàs de l'intens cap de setmana i començarem a donar veu a les vostres crides. La setmana passada us demanàvem si volíeu que destripéssim un personatge històric català. I podreu demanar-ho en directe.
A quin telèfon, Pablo? Bueno, mentre en Pablo intenta... ara se li encalla el micròfon. Vinga, va, Pablo, a quin telèfon és en directe?
Ho tenim, ho tenim. 93-675-1587.
Repetim?
93-675-1587.
93-675-1585.
O també ho podreu fer 87. A 87. No liem. També ho podreu fer a través de les xarxes socials, no patiu, arroba Radio Nitrat al Twitter i també al Radio Nitrat del Facebook.
Avui contem de nou a l'estudi amb Bet Porqueres, ben tornada.
Hola.
I també en Jordi i en Marc, que ens acompanyen com cada dilluns, que estaran fent un repàs de xarxes, també estaran atents. Però abans de seguir amb el programa que avui tenim bastant farcidet, farem un breu repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Dissabte multientitari al 50è aniversari del Club de Tenis Natació Sant Cugat.
Aquest dissabte els entremesos de la ciutat estaven cridats a participar a la festa dels 50 anys del Club de Tenis Natació Sant Cugat al vell mig de Collserola.
El conte del Joan i la Marieta, els geganters, una gran ballada dels bastoners, una sardana a la presència del boc de Can Bernet, un taller de l'Esbart, una ballada dels Caparrots i tres peces de grup mediterrània van donar mostra del potencial dels entremesos de Sant Cugat. De fet, un dia va ser bastant farcit per les entitats d'allà dalt, perquè almenys per part nostra de les entitats hi havia molta gent, no, Marta?
Bueno, jo no hi era. Ai, però...
Quasi l'encertem.
Jo no hi era, però les meves companyes sí. Sí, sí, deien que hi havia bastanta gent.
Déu-n'hi-do.
Doncs continuem, perquè no ha estat només aquest esdeveniment el que ha ocupat el cap de setmana,
exacte,
sinó que hem tingut diada grossa a Vall d'Oreig amb els Gausacs, amb vistes al concurs de castells i també plantada de gegants.
Els castellers de Sant Cugat eren els anfitrions aquest cap de setmana a la diada castellera de la Festa Major de Vall d'Oreig, que els reunia amb els xics de Granollers i els marrecs de Salt. Tot i no assolir l'objectiu de descarregar el 2-8 en folre, que va quedar en intent desmuntat, els Gausacs van poder descarregar el 5 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7, acompanyats dels xics de Granollers que sí que van descarregar el seu 2 de 8 en folre, el primer castell folrat que veu la plaça de Vall d'Oreig. A més, els dissabte, els gegants de Sant Cugat també van participar a la festa amb una plantada conjuntament amb els gegants de Vall d'Oreig. I no ens escapem dels Gausacs perquè torna el Premi Literari.
Doncs sí, el Premi Literari dels Castellers de Sant Cugat reprèn aquest mes de setembre un certamen que l'any passat va batre rècords de participació i que en aquesta tercera edició s'obre a totes les escoles del Vallès. Properament us farem, evidentment, 5 cèntims, juntament amb els organitzadors del Premi i també de com hi podreu participar.
I els bastoners ja han presentat el seu 25è aniversari amb un lip-dub.
Els bastoners han presentat aquest lead-up que van gravar la setmana passada i que ha servit als bastoners de Sant Cugat per presentar tot un any de celebracions juntament amb la nova imatge del 25è aniversari i un seguit de parlaments emotius com els que van protagonitzar els més menuts de l'entitat i una experiència històrica la que van relatar els membres de la penya Regalèsia qui van iniciar als anys 20 el primer grup de bastoners a la vila.
Anys 20,
fa 4 dies.
Sant Cugat, vila, bastonera, centenària. Doncs després d'aquesta actualitat així format intens, com de noticiari seriós, anem a obrir una partida de botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Ah! I obrim una nova partida de botifarra per parlar del Premi Caparrot de l'any, un premi que des del 2009, que no es feia aquí a Sant Cugat. Avui ens acompanya justament Marta Jané, dels Caparrots de Sant Cugat. Molt bon vespre, Marta.
Bona nit, bon vespre.
Com estem?
Molt bé. La primera vegada que estic a la ràdio, però emocionada.
Primera vegada que estàs a la ràdio, emocionada, sí. Per això, i nosaltres també emocionats, perquè és el primer dia, després de 3 anys de programa, que aconseguim que els Caparrots siguin amb nosaltres a l'estudi. No ho trobàvem mai, tu. Sempre havíem aconseguit una trucada per telèfon, però mai havíem aconseguit que els Caparrots vinguessin aquí. Per tant,
bueno, iniciem una nova etapa. I esperem que ens convideu més.
Doncs esteu convidadíssims, de fet, sempre que vulgueu. O sigui, la gent ve sempre al programa, diguem, perquè ens diuen, no, vinc, doncs vine, no ho teníem pensat, vine, és igual, a 5 minuts abans.
Vols dir, tant?
Sí, han passat moltes coses aquí.
I tant.
Doncs això, que els nostres Caparrots recuperen de l'oblit aquest premi, que és un premi ciutadà, de fet, que després que el 2009 es paralitzés ho fan amb 6 candidats.
6 candidats, sí, tot i que, a veure, estem oberts a les propostes que faci la gent, no? Ens semblava que potser al principi era millor, doncs, que nosaltres donéssim uns noms, no? Gent relacionada amb la cultura en general, no només amb la cultura popular i tradicional, sinó la cultura. Però tot i així, en les butlletes, doncs, hi ha un espai en el que la gent, si vol, doncs, pot fer la seva proposta, evidentment.
Butlletes, espais... Aviam, comencem. Per gent com jo, que no som de Sant Cugat,
sí.
És a dir, que som nouvinguts, jo, per exemple, no coneixia l'existència del Premi Caparrot de l'any, o sigui, n'he sentit a parlar, però jo no l'he viscut mai, perquè vaig arribar a Sant Cugat després d'aquest 2009. En què consisteix aquest premi? De què va?
A veure, aquest premi, que jo tampoc no l'he viscut des de l'inici, també t'he de dir, però el que sé de la història és quan els Caparrots formaven part, diguéssim, de l'associació de veïns del barri del Monestir, doncs van iniciar aquest guardó, no? Que era, doncs, representar un caparrot, doncs, amb algú que estigués vinculat amb el poble, no? I amb la ciutat. Aleshores, nosaltres des del 2009, des del 2009, perdó, ara, no? Va haver-hi uns anys que va estar, doncs, aturat per diferents motius, tampoc et sabria dir exactament quins, i aleshores nosaltres ho hem volgut recuperar, doncs, per poder ampliar una mica, doncs, la vostra
col·lecció de caparrots.
Bestiari, que no seria bestiari en aquest cas, no? No sé com, quina això, paraula seria la...
Això el Marc ens ho sabria dir, si els caparrots són bestiari o no, que tenen una eminència.
Aquí, bueno, eminència tampoc ens passem.
Abans m'has esmentat com a excel·lentíssim director del programa, et mereixes que et digui eminència com a mínim.
Però encara no ho havia fet en antena.
No ho ha fet ella.
Doncs caparrots com a bestiari, en principi, no es consideren. No es consideren com a part del bestiari festiu i popular de Catalunya.
Per allò que no tenen pèls a tot arreu del cos. Vale, seguim.
Seguim. Doncs bé, això, nosaltres ho hem, com deia, que hem iniciat una nova etapa, no? Hem canviat una mica la junta de l'entitat. També he de dir que som una entitat molt, molt, molt petita. Uh-huh. Animem a qualsevol persona. No és imprescindible que sigui dona, perquè fins ara... La casuística és que som tot dones, menys un nen, que és el meu fill, però tots som dones, animem a qualsevol persona de l'edat que sigui, doncs a que ens acompanyi per poder fer créixer una mica l'entitat. Perquè, clar, si anem fent caparrots però no som gent, diguéssim que ens costarà una mica de...
Al final haurà de portar un carro ple de caparrots.
Exacte,
i algú amb el caparrot al cap.
El caparrot al cap, sí. Doncs bé... Aquesta campanya, diguéssim, serà la nostra idea és que sigui del 20 de setembre, és a dir, demà, tot i que ja a la Casa de Cultura, per exemple, divendres ja hi havia una urna, però en principi el període seria del 20 de setembre al 20 d'octubre, el període de votacions, perquè durant la festa de la tardor, que és el cap de setmana del 22 i 23 d'octubre, doncs poguéssim fer pública, doncs, el resultat d'aquestes eleccions.
Sí, que a la festa de tardor ja sabríem el caparrot.
Ja sabríem quin és el caparrot. Bueno,
recordem com podem votar en aquest.
Sí,
en
hi ha unes urnes en alguns equipaments municipals, Ajuntament, Casa de Cultura, Casal Torreblanca, els diferents casals de tots els districtes, Mirasol, La Floresta, Les Planes, Valldoreig, i a través d'un Gmail que és caparrots de Sant Cugat tot junt, vota@gmail.com.
Entesos. I allà hem de proposar el, hem de votar el candidat que heu proposat vosaltres o també ens podem inventar?
No. El candidat que hem els candidats que hem proposat nosaltres o la proposta que cadascú consideri.
No, la gent m'està assenyalant aquí, no vull que m'assenyalin en directe. No.
Estàvem considerant proposar-te com a caparrot.
Sí, que tothom pot proposar el caparrot que vulgui. Sí, no em proposaré sí, jo mateix, sí, mateix
no,
com a caparrot.
Tu no, però els altres faríem... sí que podem.
Ah, va, entès.
Com a excel·lentíssim director del Nitrat.
A un any hauríem de fer caparrot Nitrat. No sé com l'hauríem de fer, caparrot Nitrat, però
clar,
estaria bé.
O caparrot, també, a nosaltres també se'ns havia acudit que també podia ser un caparrot que representés una entitat, no té per què ser una persona,
clar,
en concret. No sé, un caparrot diable, per exemple.
Un
no
caparrot
sé.
Diable. Ah, entès, va, sí. És que ara m'està imaginant, per exemple, un caparrot castell i és molt estrany.
M'ha agradat l'exemple, eh? M'ha agradat l'exemple.
No,
caparrot diable està bé.
Caparrot castell tampoc és tan complicat, no?
Això ens ho haurien de dir els experts.
Pot ser molt curiós.
Bet esplaia't.
No, estem parlant de caparrots, eh?
No,
ja, no ens n'anem.
Un dia que tinguem més contingut ja farem una mica esplai de...
Exacte.
Desenvolupament de conceptes estranys.
Penso que avui no és un bon moment que tenim convidada.
Exacte. Doncs, déu-n'hi-do aquest concurs, que és... Jo crec que des d'aquí al Nitrat podríem anar promocionant cada setmana,
jo
no?
Crec que sí.
Recordar sí, us ho agrairia molt. Doncs... Nosaltres, a veure, ho hem promocionat a través de la coordinadora... a la seva web, perquè nosaltres no tenim com a tal, com a entitat, no tenim una web pròpia, no? Però a través de la coordinadora doncs sí, penjarem doncs evidentment en els llocs on hi ha urna, però també en altres espais, per exemple penso en les cartelleres que ara, no? Tot just s'estrenaven, em sembla, fa pocs mesos per les entitats, no? Doncs sí, penjant aquestes...
A la plaça de Barcelona ha sigut, no?, que han instal·lat cartelleres públiques per...
A Volpelleres bueno, també n'hi ha una.
Sí, hi ha diferents, plaça de Lluís Millet, crec sí. que era, plaça del Coll, uh-huh. Davant de la biblioteca, crec, sí, una, crec que hi havia una altra.
Que va ser una moció d'un ple uh-huh. justament del mes uh-huh. de juny, juny que van aprovar sí. justament això, de fer públic aquest espai. Uh-huh. Justament avui que hi ha ple, doncs també va bé recordar-ho a vegades, que les decisions que prenem des de les entitats amb els partits polítics també tenen el seu... la seva transformació en realitats al poble, és a dir, bona feina per part de la coordinadora aquí, que s'hi va ficar bastant de ple en el seu moment. Doncs déu-n'hi-do, el concurs pinta bé.
Esperem que sí, bueno, estem molt, molt il·lusionades.
Pel que he sentit, hi havia bastanta unanimitat pel poble, així gent de les entitats, de proposar gent.
Sí, 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 sí.
Us podeu trobar un bon sideral quan obriu el correu amb les votacions.
Sí, sí, bueno, serà divertit.
Treballarem per això.
Us ho explicarem.
Exacte. Aprofitant que esteu aquí els caparrots, que les caparrotes entreu per primer cop al Nitrat, uh-huh. Com esteu els caparrots ara mateix? És a dir, com és la vostra entitat per dins? Perquè és el primer cop que ho explicareu des de dins. Uh-huh. Com esteu ara mateix? Com estan els caparrots de Sant Cugat?
Bueno, el que deia a l'inici, no?, que som una entitat petita. Vull dir que en aquests moments som tan petita com que som, si no m'equivoco, 8 adultes i 5 nenes. O sigui que som realment una entitat molt petita. Uh-huh. Jo, excepte els trabucaires, potser som, no?, de les entitats més petites a nivell de persones. Però bueno, amb moltes ganes i de fer coses, de fet... una de les coses que a mi personalment, no?, i a més gent de l'entitat, doncs, que ens feia patir una mica era que clar, que quin futur tenia aquesta entitat si no ens donàvem a conèixer, si no uh-huh. fèiem sortides, no? Geganters, de fet, ja ens ha obert la porta per poder fer col·laboracions amb ells, no? Potser no totes les sortides que fan, però sí algunes, no?, d'acompanyar-los, tot i que siguem entitats
diferents,
doncs, independents, però de poder fer coses junts, no? Uh-huh. I bueno, i com que teníem tantes ganes, doncs de fet a principis de mes vam fer una sortida a Sant Celoni, ens van convidar els caparrots d'allà de Sant Celoni uh-huh. per festa major, i el dissabte que ve, el dia 24, doncs anem a l'Hospitalet, que també ens han convidat. Clar, d'aquesta manera...
Una sortida que ens apuntem, perquè no sí. estava pendent el calendari de coordinadora. I...
No, ara sí, ara sí.
Ara sí, avui sí, doncs...
Bueno, jo, si no ho he fet malament, la vaig posar, tot i que potser no ho he fet bé, eh?
Doncs
no,
ens l'apuntem i la repetirem al final del programa a la gent.
El dia 24.
Dia 24, on? A l'Hospitalet?
A l'Hospitalet. A veure, a les 10 és la plantada.
O sigui, al matí.
Al matí,
al matí
sí.
a l'Hospitalet.
Sí.
Molt bé.
I aleshores, bueno, també ens va bé perquè, clar, nosaltres aquest ha estat el segon any, el 2016 ha estat el segon any, que també, doncs, igual que les altres entitats, doncs, volíem tenir la nostra diada, diguéssim, i aquest és el segon any que ho vam fer, però, clar, a vegades era una mica pobre perquè, com que no ens donàvem a conèixer, tampoc teníem convidats, no? Mm. I d'aquesta manera, clar, per exemple, ja coneixerem dues colles i, per tant, les podem convidar a la propera diada.
Molt bé. Molt bé. A la diada de testes.
A la diada de testes.
On sortiria...
On sortiria el Caparrot. Ah. Veus, i per lliga. Festa major.
Tot
sí.
Lliga, ho estem fent molt bé.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs, escolta, com promocionaries tu ara mateix els Caparrots? Com diries a algú, escolta, anima't amb nosaltres, a part de que us vegin ballar a plaça, tu com a membre dels Caparrots, que és el que et va lligar tu entre l'entitat, i com ho explicaries a algú altre ara mateix?
Uf.
Pregunta difícil, eh?
Sí, sí, difícil, difícil.
Sempre en fem un aquí.
Difícil.
Pregunta trampa.
No sé, jo, per mi, el fet de pertànyer a una entitat, sigui Caparrots, sigui qualsevol altra, per mi, no sé, és important. Jo crec que està bé estar connectat, no?, amb alguna entitat de cultura popular, o és igual, vull dir que jo, per mi, el terme cultura és molt ampli, no?, i, no sé, com diu el meu pare, no?, una cosa és viure a Sant Cugat i una altra cosa és viure a Sant Cugat, no?, una mica, i crec que, bueno, no sé, penso que a l'estar dins d'alguna entitat, doncs, fa que visquis Sant Cugat, no? No només que visquis a un lloc, no? Que et sentis formar part. I perquè, bueno, perquè també no som precisament jovencelles, les Caparrotes, i necessitem també necessitem una mica de relleu generacional, no? Perquè, clar, portar un cap és dur, és dur. És dur, vull dir, perquè les cervicals, doncs... Però vaja, tot i així, jo engresco a tothom que
doncs,
participi.
Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa, per
recordar-nos
els Caparrots per primer cop aquí al Nitrat, i per presentar-nos aquest Caparrot de l'any, que des d'avui mateix ja us començarem a fer publicitat perquè ens interessa que la gent participi en això.
Perfecte.
I que si ens voleu anar dient algun dia com van les votacions, ja... Doncs,
i tant.
Informació
i tant.
Que anirem passant per aquí.
Perfecte.
Entesos?
Doncs, molt bé.
Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a
i
vosaltres.
I ens veiem a les places.
Vinga, que vagi bé.
Fins ara.
Adéu.
Adéu. Doncs si us sembla, ara passem un moment a la secció que teníem amb la Bet, que ja que torna, que torni per la Porta Gran.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una borrassiega, ullà, ullà, crompo una borrassiega.
Ben tornada, Bet.
Sí, amb ganes de tornar, eh?
Doncs què ens portes avui?
A veure, avui què us porto? Doncs mireu, com que s'acosten les festes de la Mercè, com que s'acosten les festes de la Mercè.
I avui en parlem.
I avui en parlarem en el programa. Perquè val a dir que jo tenia una altra cosa en ment, però bé, coses
lliures d'explicar el que vulgueu.
Coses del Nitrat que fan que et canviïn, no, que canviïs no els
gosaria,
temes.
No gosaríem criticar el nostre excel·lentíssim director.
Exacte. Bé, deixem estar el nostre excel·lentíssim director que està aquí posant-se nerviós en aquests moments i va, anem al tema.
Estic tranquil·líssim.
Anem al tema, va.
Jo estic al Twitter i passo de vosaltres.
Avui, doncs, parlarem, evidentment, com no pot ser d'una altra cosa, de les festes de la Mercè. I en el meu cas, jo us parlo de tot el que està lligat amb dansa tradicional, que déu-n'hi-do la que hi ha, eh? Començarem parlant... Jo, bàsicament, em centro molt en el dia 24, que és el dia de la Mercè, perquè, de fet, és el dia que hi ha moltes més coses pel que fa a les tradicions de la ciutat. Per tant, comencem el 24 amb la Moixiganga de Barcelona, que, de fet, havia desaparegut de la ciutat, i que no fa masses anys que ha estat recuperada. La podreu veure a la plaça de la Mercè a partir de les 10 del matí. És a dir, s'havia desfet la colla de Moixiganga de Barcelona i doncs, a partir d'aquí no s'havia tornat a representar més. doncs des de fa uns quants anys, no gaires, s'ha tornat a crear una colla de Moxiganga i es torna a representar. Bàsicament és per aquest dia, pots, que surten...
Pot ser que encara no s'hagi representat darrerament, és a dir, que aquest any sigui el primer? O en, és una notícia
en principi, no. En principi no és el primer any que la fan. Ja et dic, s'havia deixat de fer. L'any passat ja la van fer, eh? Uh-huh. L'any passat ja va... com us deia...
És una cosa que m'agradaria veure a mi.
No sé, perquè suposo que totes deuen ser diferents, eh? Perquè, en principi, com que cadascuna té la seva especificitat, doncs suposo que la de Barcelona igual serà diferent. Hauríem de buscar informació per realment saber si hi ha molta diferència o no entre unes o altres. No sé si el Marc això ho domina, no, eh? Bé, ho cercarem, doncs. Ho cercarem. Per altra banda, això, recordo, plaça de la Mercè a les 10. Això ho fan davant de l'església de la seva patrona, de la patrona de Barcelona. El mateix dissabte, però una hora més tard, serà el moment del Mercè Dansa. És organitzat per l'Esbal Català de Dansaires i, de fet, és un aparador de danses tradicionals que encara segueixen ballant a molts pobles i ciutats de Catalunya. Ara, de fet, us explicaré una batalleta, eh? Fa uns 13-14 anys, tota una gent d'aquí, de Sant Cugat, vam anar fins al Mercè Dansa per mostrar el Paga-li Joan. Curiós, perquè totes les altres danses que hi havia eren saltades, divertides, molt amb uns vestits espectaculars, i nosaltres anàvem vestits normalets de carrer, amb la nostra tranquil·litat, ballant el Vall del Bano i el Ram. Però sí, va ser... molt curiós, era una manera d'ensenyar a la gent, no?, que és el que es fa aquí, que encara es continua fent, i que és una dansa, evidentment, que és que la balla la gent del poble, i qui vol.
I ben viva.
On es pot fer, això?
Dins del marc del Mercè Dansa, que és l'especificitat que té això. O sigui, et parlo de fa, no sé, 13...
Pot ser que es ballés a la plaça plaça Reial?
Plaça Sant Jaume era.
Plaça Sant Jaume.
Plaça Sant Jaume dalt d'una tarima.
Però si tu fa 13 anys tenies 10 anyets, no?
Sí,
no,
imagina't que joveneta que era.
És que,
em van escollir per ballar el Paga-li Joan, eh?
Bet, és que ara estic recordant, jo tinc una foto ballant amb la Marta Manyoses, diria que és el Paga-li Joan.
Pot ser que, perquè, a veure, el Mercè Dansa comença a plaça Sant Jaume i a la tarda hi ha la Cluenda, però que no et sabria dir si ara la Cluenda la fan en algun altre lloc. Ara t'ho miraré, perquè ho tinc aquí apuntat.
Pablo, tenim música de regressió en l'espai? És a dir, estem tenint una... com una visió de la història bastant bèstia, no?
Això és de fa molts anys.
Molts. Ja t'estic dient 13-14 i potser són més, eh?
Jo la foto encara porto cabells llargs.
Doncs possiblement són més, Marc, no ho sé. Bé, és igual. Deixem-ho de moment. Deixem el KitKat que hem fet, aquest parèntesi.
Seguim.
I tornem. De fet, la festa del Mercè Dansa té dues parts. Una al matí, que és a les 11, que aquí és on tothom mostra... doncs la gent mostra la dansa que es fa al seu poble o a la seva ciutat, i a les 5 de la tarda es fa la cluenda del Mercè Dansa. Quan es fa aquesta cluenda és el moment d'assistir a, podríem dir, a un moment una mica especial, perquè té lloc el galop de la Mercè. La Mercè, com a tal, com a festa, no tenia cap ball propi. Tots són balls diferents, tots són coses diferents. Sí, tens els temes dels seguicis, no? A nivell tradicional, no tenia res com a no? Ball de la Mercè, no hi és. Llavors, el que van fer és que es va fer un encàrrec d'un ball exclusiu que es va encarregar al mestre Jesús Ventura perquè la festa de la patrona barcelonina tingués almenys un ball propi, perquè no en tenia. És una dansa que és oberta a tothom, tothom s'hi pot posar, la gent que està mirant i tothom que vol, i per ballar-la l'organització distribueix mocadors entre els participants. Per tant, ja podeu mitjanament deduir que això és un galop, i que és un galop que es fa doncs, fent voltar els mocadors i així. Però és una manera de que la Mercè tingui una dansa que fins ara, no, un ball exclusiu que fins ara no tenia. La cluenda, com us deia, és a les 5 de la tarda i de fet no em diu, no m'especifica on és, però bueno, potser sí que és plaça del Rei, com potser continua sent plaça Sant Jaume, eh? A les 12 del mateix dissabte, ball de bastons. A Barcelona hi ha actualment una desena de colles bastoneres i com ja vam fer l'any passat, aquest any formaran una colla de colles integrada per bastoners de tota la ciutat, o sigui, ho fan exclusiu per aquest dia. Aquest dia, doncs, ajunten gent de diferents colles i creen, com podríem dir, entre cometes, la colla de la Mercè, no?
Perquè la gran colla.
La gran colla, que és gent de tot arreu. I, de fet, l'any passat ja van estrenar el ball de bastons, del Seguici de Barcelona, que el van fer l'any passat per primer cop i aquest any, evidentment, el tornaran a repetir.
Déu-n'hi-do, llavors, un espectacle únic per aquell dia.
Sí, sí, sí.
Bastant sí. Recomanable de veure, llavors.
Sí, perquè és allò, no?, de les 10 colles que hi ha a tota la ciutat, se'n fa una només i...
Has esmentat que és durant el Seguici de la Mercè,
sí,
això?
Sí, sí, és durant el Seguici de la Mercè, exacte.
El dia 24.
Man, continuem. Jo no volia obviar les sardanes, perquè no deixa de ser una dansa tradicional. Doncs,
però aquell dia deu ser bastant massiu?
Aquell dia és bastant massiu perquè, a més, hi ha concurs de colles sardanistes, hi ha la ballada i el concert de la Cobla Ciutat de Barcelona. De fet, se'n fan 4 de ballades, en llocs diferents de la ciutat i en diferents moments de la festa, 3 de les quals són les habituals que organitzen les entitats sardanistes de la ciutat, són les que es fan sempre per la Mercè. A part d'això, doncs, s'han afegit una més. Les sardanes continuen tenint pes pel que fa a la festa de la Mercè. I per acabar, l'acte de geganter de la Diada de la Mercè, que és a les 11 del matí. Si és que està tot aglutinat en el dia 24.
Sí, sí, eh?
Després hi ha algunes colles que fan altres coses, per exemple, els bastoners també tenen un altre dia que fan coses, però bàsicament està tot aglutinat el 24. Com us deia, doncs, a partir de les 11... l'acte de geganter dels geganters, que té dues parts. La primera part, els gegants barcelonins que han dormit a l'Ajuntament fan una plantada a la mateixa plaça i s'hi fa la primera mostra de balls de gegants, perquè després d'altres dies també te'ls pots trobar. I la segona part de l'acte és una desfilada que es fa a migdia pels carrers del barri gòtic. Això ja és una de les altres propostes que hi ha per aquests dies. I no em voldria oblidar que dins del mar de l'espai de la dansa, ara no ho trobo molt bé, no és igual, no passa res, el cos de dansa de l'Esbar Sant Cugat participa aquest any en els actes que es fan de la Mercè i ballen precisament 2 dies, el 24, el dia de la Mercè, i el 25, ballen a les 2 del migdia i ballen a l'espai, és que ho tenia apuntat, però...
Ho havien dit, ho buscarem després, perquè
de fet
sí, està apuntat
sí.
A l'agenda,
sí.
Ho esmentarem, que l'Esbar balla a la Mercè, jo crec que és un gran reconeixement per l'entitat de Sant Cugat,
que
la convidin expressament a ells, convidin expressament a l'Esbar per ballar a la Mercè.
Per ballar, sí.
Ells...
Són 2 dies,
Sí.
Bueno, si després ho trobem, recordem el lloc, perquè l'espai és una mica, que no és gaire... No és un espai molt cèntric, sinó que és un espai que està una mica apartat, però que té pinta de ser un espai bonic.
Havien dit que era el Parc de la Trinitat.
Em sembla que sí.
A Nou Barris.
Doncs és el Parc de la Trinitat a Nou Barris, a l'escenari Grada, que en diuen. Ara m'ha vingut al cap.
Sí,
és aquí.
No és el centre de Barcelona, on hi ha tot el bullici d'activitat, però sí que hi ha un... Però sí que estaran dins els actes de la Mercè.
Exacte, bàsicament, perquè suposo que s'ha volgut descentralitzar també una mica del centre totes les activitats que es fan a la Mercè, que els altres barris també tenen dret a disfrutar-ho.
Doncs déu-n'hi-do l'aparador tradicional de la Mercè.
I que, a més, té lloc el dia 24, que és el dia de la patrona. Que això
de fet,
és molt curiós.
Després de l'agenda hem marcat els actes tradicionals de la Mercè, de la Festa Major, que farem uns breus, on hi apareixen tots des del dijous, que és quan comença a haver-hi més bullici.
Sí.
No, de fet, demà comença a haver-hi, hi ha coses.
Demà?
Sí, demà hi comença a haver exposicions de bèsties i tal, i dijous és quan comença la cercabilitat, però això us direm després a l'agenda. Doncs ja que comencem a parlar de tradicions de la Mercè, què us sembla si fem un cop d'ull a una part bastant bestial de la Mercè, com és les bèsties de la Mercè?
Molt bé.
Però abans, un breu recordatori. Marc, també, quan vulguis.
Bé, doncs...
Adiós a los que se quedan.
Bé, doncs avui, abans de posar la sintonia del Quina Bèstia, m'agradaria fer un petit comentari biogràfic i de comiat a una figura silenciosa que ha sigut un puntal de la cultura del bestiari popular de Catalunya els darrers 20 anys. Avui us voldria parlar de l'Alfons Ansete Udina, que ens va deixar fa uns dies després d'una greu malaltia que no ha pogut superar. En CD va néixer el 1944 a Barcelona, però ja de ben petit la seva família es va traslladar a Vilafranca del Penedès, una zona molt rica en bestiari popular. Diplomat en màrqueting i publicitat, va fundar el setmanari gratuït La Fura, del qual en va ser l'editor durant prop de 33 anys, fins que es va tancar formalment. Excursionista entusiasta i sempre amb una rialla murri al rostre, va començar a ser bastaix del Drac de Vilafranca el 1979 i ja el 1980, com que no es podia estar quiet, va ser un dels impulsors dels Amics del Drac. Va ser també un dels impulsors de la creació de l'Agrupament del Bestiari Festiu de Catalunya l'any 1996 i actualment n'és el president. Crec que cap de les grans trobades de bestiari dels darrers 10 o 15 anys no ha comptat sense la presència o sense el suport personal d'en Cete. Vaig tenir el plaer de conèixer-lo a través de diverses reunions del bestiari i en diverses festivitats com els 25 anys del Drac Antonot de Sabadell. I d'ell sempre en recordo tres frases. No hi ha problemes, hi ha solucions per trobar. En què puc ser d'ajuda? I ja que hi som, gaudim-ho. La veritat és que m'agradaria dedicar la secció del Quina Bèstia d'avui en Cete, i abans de començar-la m'agradaria llegir-vos dos fragments de la presentació que va fer del Bèsties de Festa, perquè crec que expliquen molt bé el llegat que ens va deixar en Cete.
Doncs endavant.
Si bé és cert que com a col·lectiu del bestiari festiu sabem que som i, fins i tot, on anem, la nostra ignorància és gairebé total en saber quan som i on estem. És cert que des de que existeix l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya hem donat passes endavant en aquest camí del coneixement de la nostra pròpia realitat, però fins ara estàvem molt lluny de poder donar una xifra aproximada del nombre de figures de bestiari existents i, conseqüentment, on es troben. De fet, un dels primers objectius de l'agrupació, i només cal recórrer la lectura dels primers butlletins, era establir el cens d'aquest bestiari. Una cosa que sí recordo quan vaig venir al primer programa, la Bet va preguntar si hi era o no hi era, i vaig dir sí i no. És perquè hi havia una gran feinada feta al darrere, però de moment no estava acabat.
Ah, d'acord.
I això era el que estàvem intentant acabar amb en Cete.
I això era una de les coses que en Cete sempre va intentar fer.
D'acord.
I ara sí que m'agradaria el fragment que jo crec que defineix el gran llegat del Cete. Sempre que parlo del bestiari festiu, m'agrada recordar que darrere les figures tan diverses sempre hi ha un grup de persones que els hi posen cames, els hi donen moviment i les fan ballar. Sense aquestes entitats, sense aquestes colles, sense aquestes persones, el bestiari festiu no tindria vida ni sentit. Tot i la seva bellesa plàstica, serien andròmines que ben segur ni existirien, tinguem-ho molt present. Els primers destinataris d'aquest llibre són, per tant, aquests homes i dones que carreguen la bèsties com a bastaixos, interpretant la música, fent-la ballar, encenent la pirotècnia o senzillament donant suport a l'entitat. Són l'ànima del bestiari festiu. A elles i a ells, felicitats i gràcies per mantenir una tradició centenària que ens caracteritza i que no té parió en lloc d'aquest món global que ens ha tocat viure. Cete Udina.
Doncs Marc, moltíssimes gràcies per aquest record de Cete Udina, per aquesta gran figura que realment és una... Sí, abans hem dit eminència amb aquest to, però realment ho és, sí. Algú que ha aconseguit reunir molt bé el bestiari festiu del nostre país i que li ha donat una importància bastant encantada. Aquí en Marc ara més ens ha fet una exposició molt maca.
Sí.
Realment és una figura que demanem, o sigui, us animem a descobrir. Ens ho pregunteu a nosaltres, ens ho presenteu a qui sigui, aneu a qualsevol entitat que tingui una bestia a foc i enteneu realment que és el que hi ha darrere tot això. El llibre que estaves presentant exactament perquè la gent el pugui tenir. Sí, sí. No m'ho presentis a mi perquè no m'ho veu.
És que he vist el Jordi que aixecava el mòbil i dic, vol fer la foto.
Doncs fes la foto, Jordi, va.
És un llibre que es diu Bèsties de Festa, història i cens il·lustrat del bestiari popular amb 700 figures. El mateix bestiari comença dient que no està complert el cens, entre altres coses, per exemple, el Boc de Can Bernet encara no hi és, però es va publicar abans de que aparegués, perquè per sort aquest món està molt viu i continuen sortint noves figures cada any, però sí que és una primera mostra de les més clàssiques, i és un recull de fotografies d'en Ramon Saumell i Poc, que va ser una de les primeres persones que va intentar fer un cens fotogràfic, com un projecte fotogràfic. Ell va intentar fer un cens de les bèsties que hi havia, i sobre aquesta feina que havia fet, el bestiari es van, l'agrupació del bestiari es va recolzar per mirar d'intentar començar aquesta mastodòntica tasca de fer el cens de totes les figures de Catalunya.
Realment mastodòntica, perquè a més ara, com veurem el Quina Bèstia, hi ha molt per veure i molt de què parlar. Així que, si us sembla, moltes gràcies, Marc, per aquest record, i comencem amb el Quina Bèstia que tenim preparat. Som-hi!
Quina Bèstia!
Doncs ara sí, benvinguts al Quina Bèstia. Avui, ja que tenim les festes de la Mercè tan a prop, en lloc de parlar d'una bèstia en particular, el que farem serà repassar els diferents seguicis d'aquesta festivitat i els diferents moments i motius pels quals les bèsties de la ciutat sortiran a passejar. En lloc de donar-vos, com faig habitualment, la llista de característiques de cadascuna de les bèsties, avui us substituiré per dir-vos senzillament les bèsties de protocol que sortiran per la ciutat de Barcelona. Estem parlant, aquí es pot fer el
ué. Sí, sí, ué, va.
Estem parlant de l'Àliga de la Ciutat.
Ué.
El Bou de Barcelona.
Ué.
Els Capgrossos Macers.
Ué.
Els Cavallets Cotoners de Barcelona.
Ué.
El Drac de la Ciutat Vella de Barcelona.
Ué.
La Gegantona Laia.
Ué.
Gegants de la Ciutat.
Ué.
Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova.
Ué.
Gegants de Santa Maria del Mar.
Ué.
Gegants del Pi.
Ué.
Gegants nous de la Casa de Caritat o Grup de Corpus de Barcelona.
Ué.
Els gegants vells de la Casa de Caritat o del Carnaval de Barcelona.
Ué.
El Lleó de Barcelona.
Ué.
La Molassa de Barcelona.
Ué.
La Tarasca o Cucafera de Barcelona.
Ué.
I la Víbria de Barcelona.
Ué.
Com veieu, si ara us he de començar a donar totes les dades de constructor, any de construcció, vull dir, en tenim per estona.
Per dies.
Sí, no acabaríem avui, eh?
Per tant, en tot cas, el que anirem fent és, si de cas, al llarg del temps, anirem dedicant programes a alguna d'aquestes bèsties. Ja sabeu que els gegants normalment no solen ocupar un lloc en aquesta secció.
No.
Per tant, ens centrarem només en els altres, que n'hi busquen uns quants. Bàsicament, els podreu veure en tres moments, no? El seguici inaugural, el toc d'inici i el seguici festiu, el seguici d'autoritats, perdó.
Uh-huh.
En aquest cas, si entreu en el programa, podreu veure normalment el programa de la Festa Major, podreu veure quin és l'ordre amb el que surten cadascuna d'elles. Tenen un magnífic protocol de la ciutat de Barcelona,
sí,
on està explicat cada seguici, quin és l'ordre que ha de seguir, quins són els diferents elements que el composen. Però és important relacionar que les bèsties, aquí a la seguici de Barcelona, comencen acompanyades, com abans la Bet comentava, que feien com una colla de bastoners. No sé si va sortir d'aquí la idea o no, però ja fa diferents anys, almenys en diria que fa 10, que el que fan és obrir aquests diferents seguicis, en lloc d'amb una colla de diables, amb un diable de cadascuna de les colles, amb totes les seves eines i el seu vestuari, actuant com la colla de diables. No tenen un nom concret, però actuarien com els diables de la ciutat de Barcelona en aquest moment representatiu. El seguici inaugural de les festes de la Mercè comença simultàniament el pregó al Saló de Cent de la Casa de la Ciutat de l'Ajuntament i desfila solemnament per la part central fins a anar a petar a la plaça Sant Jaume, acompanyats dels ministers del Camí Ral, una formació de 40 músics amb instruments tradicionals que només s'aplega per aquest acte.
Que, de fet, els podem sentir tocant ara mateix.
Perfecte.
Això que sona és els ministers del Camí Ral tocant el toc d'inici, que és el que sona sempre quan surten totes les figures. Hi ha un moment que s'agrada la música, perquè hi ha un moment de perco bastant divertit, però és tota l'estona la mateixa música, fins que surten totes les figures, fan la volta a la plaça, no?
Mhm. A les 7 del vespre surten des del Palau de la Virreina i van pràcticament directes cap a plaça Sant Jaume, on fan aquesta volta que estaves comentant. En algun cas excepcional i per acord de la Comissió de Protocol i Seguici Popular, hi pot participar algun element singular convidat pel seu marcat simbolisme al seu territori o a la seva cultura d'origen. Això és perquè en algun moment han considerat que deien, no, doncs mira, tal colla fa 50 anys doncs, o 100 anys, doncs
canviem,
decidim fer una convidada. Però és bastant excepcional. No és una cosa habitual de cada any haver-n'hi un. El recorregut que començava pel Palau de la Virreina, fa la Rambla, el carrer Ferran, pas de l'Ensenyança, plaça Sant Miquel, i d'aquí se'n van a l'interior de l'Ajuntament. Un cop han entrat tot a dintre, ve la festa del toc d'inici. I el toc d'inici comença, diguéssim, quan ja s'ha acabat el pregó i l'Ajuntament diu que comenci la festa major. Exacte. Que comenci la festa, és la frase que han de dir des del balcó, i a partir d'aquí tornen a sortir totes les bèsties a fer el toc d'inici que estàvem escoltant fa un moment.
Sí, 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 doncs, déu-n'hi-do.
A partir d'aquí els podrem tornar a veure en el seguici d'autoritats. Aquest és un dels múltiples actes que es fan el dia 24, que és el sí. dia de la Mercè. Tornen a fer un seguici, canvien lleugerament l'ordre, però per no llistar tot una altra vegada totes les bèsties es pot consultar en el programa.
Seran les mateixes.
I,
Cert, que intentarem que vagin sonant les músiques de les figures, que les tenim per aquí posades.
Molt bé.
Perfecte.
Surt sonant el lleó, l'àliga, la lliure, no sé si...
Sí, cadascuna d'elles té el seu ball, que sí que podem veure en la festa d'inici i podem veure durant el recorregut.
Sí.
En el seguici d'autoritats també els podrem veure fins que arriben a plaça Sant Jaume. A plaça Sant Jaume totes les bèsties entren a l'Ajuntament, tret dels gegants de la ciutat i l'àliga de la ciutat, que són les úniques que per la festa, per el dia de la Mercè, a plaça faran el seu ball. En aquest cas, un cop l'alcalde és al balcó, és un element que el protocol destaca com absolutament imprescindible, si l'alcalde no hi és no pot començar, tant l'àliga com els gegants fan el seu ball solemne,
que és la música que estàs...
que és la música que estem sentint ara mateix, i després, un cop han acabat el ball solemne, és quan comença la diada castellera. És el moment més simbòlic de la festa. Una de les coses que volíem destacar, i és que repassant el protocol de la ciutat, amb l'àliga de la ciutat hi ha hagut un petit element que m'ha cridat molt l'atenció, i us llegeixo el fragment. L'Àliga de Barcelona pertany a l'Associació de Festes de la Plaça Nova, membre de la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de la Ciutat Vella, és a dir, el Bestiari Històric de Barcelona. Quan actuen el seguici com a Àliga de Barcelona i símbol de la ciutat, pot ser portada i la seva dansa ballada per qualsevol portador ballador de qualsevol entitat de cultura popular de la ciutat que ho sol·liciti, i que ho faci amb dignitat i coneixement dels actes, i sempre que ho aprovi unànimament la Comissió de Seguiment del Seguici Popular de Barcelona. Aquesta segona part és probablement la que pot agafar i dir, mira, doncs, tu no, però...
Tu no, tu sí.
Tu no, tu sí. Però m'ha cridat molt l'atenció saber que no cal ser membre de la colla de l'Àliga per poder ballar l'Àliga el dia de la Festa Major.
Per ballar, encara que sigui una vegada, no? Suposo que no deus poder repetir, ho fas un cop i ja està.
Suposo que la llista d'espera deu ser enorme i has d'haver fet mèrits suficients com perquè la gent et digui, vale, doncs, a tu sí. L'última cosa que volia comentar és, com hem dit, aquest bestiari és tot un bestiari que normalment surt sense foc, tret de la tarasca, que sí que en el seguici porta espurna.
Sí.
Diverses d'aquestes bèsties que sí que tenen punts de foc poden participar del gran correfoc dels diables, encara que no són els protagonistes, allà els protagonistes són els diables. El que sí que m'ha fet, sí que és molt important destacar, és que hi ha una que és la nit de les bèsties o la passejada de les bèsties. Aquesta activitat, que es va proposar a través de la Delegació Territorial del Barcelonès i de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, se celebra la nit del divendres anterior al dissabte o diumenge del correfoc de la ciutat de Barcelona, i consisteix en una desfilada nocturna sense foc d'espurna que serveix de cloent de l'exposició del bestiari de foc celebrada al vestíbul de l'Ajuntament durant la setmana anterior al correfoc. Aquesta és una manera senzilla i divertida perquè tota mena de públics puguin gaudir de la contemplació tranquil·la de les figures de dracs i bèsties i de les seves colles de percussió sense que els nens, per exemple, tinguin por o...
Ah, que curiós.
Sí, m'ha semblat interessant destacar-ho, sí, perquè si algú vol veure-les de nit
sense que
hi hagi foc i, per tant, facin la por habitual a tots els no amants de la piromania, doncs...
Molt bé.
Això que sona ara mateix és la víbria, el ball de la víbria de Barcelona. Doncs déu-n'hi-do el repàs que ens acabes de fer de tot el seguici festiu de la Mercè. És bastant espectacular, us ho recomanem de veure'l bastant. Després us direm quan exactament les dates i les hores que les tenim apuntades, també les repetirem. Moltes gràcies, Marc, per la feinada.
I, Bet, un dia d'aquests li hem de fer una secció a l'Àliga de Barcelona perquè és resolt tot l'enigma aquell que teníem sobre si, porta o no porta flors al bec.
Perfecte.
Té molta més gràcia del que m'esperava. Sí, va ser tota una descoberta.
Doncs en parlarem, evidentment.
I allò que portin flors o un ocell, un colom a vegades. També m'ho hauré d'explicar perquè em flipo bastant.
Abans el colom que porta és viu, a més, es mou. Sí, el té dins del bec i s'està movent. Abans, eh?
Em sembla bastant espectacular.
Sí, és molt doncs, espectacular.
Doncs, després d'aquest seguici, per cert, tot el que esteu sentint és les músiques del Seguici de la Mercè, del Seguici Festiu de la Mercè. És un disc que podeu trobar al CAT, al Centre d'Arts Tradicionals de Gràcia. És bastant recomanable.
Mm-hmm. Sí.
15 euros, vull dir, molt
barat.
La
música de Seguici
és potent, eh? El Seguici és maco.
Sí.
Doncs, després d'això, anem a jugar una mica amb el nostre amic Jordi i el seu joc de comptes.
Joc de comptes.
Ben tornat, Jordi.
Merci, moltes gràcies.
Com ho tens avui? Avui ja ens havies anunciat que parlaries de Roger de Flor.
De Roger de Flor. Avui vinc a parlar-vos del Rambo català.
Del Rambo català.
Rambo català.
Perdó, que tens Twitter, tu?
No tinc Twitter.
Que no?
Vale. No, em vaig donar de baixa del Twitter.
Ara te n'has adonat, eh?
No, és que abans en tenia.
Sí, ja
abans en tenia. Sí,
I jo estava buscant per esmentar-lo ara i no...
Ja em faré una conta nova, tranquils.
Una conta nova.
No, vaja, que no panta el cunico.
Molt bé.
Per això, el Rambo català. Un pavo que creia que el color vermell de la sang combina amb qualsevol cosa que et posis. El pare de l'eslògan més guapo que s'ha sentit mai a Catalunya, a part del Som 6 milions, el mític Desperta Ferro. Un tio que ho petaria en el procés en 10 minuts. Estic parlant de la Roger de Flor, com has dit. Un paio que no s'està per hòsties. El Floreta, com li dic jo, era un mercenari, és a dir, qui paga mana, ell cobrava per mort. Tants morts, tanta pasta. Lo bo de ser mercenari és que és igual al bando. L'important aquí és pelar penya. Ell va néixer a Brindisi, és a dir, que era italià. Era pare d'alemany i mare italiana. Se'l coneixia com Roger von Blum.
Quina barreja.
Blum és flor en alemany, per qui no sàpiga alemany.
Ah.
Jo no ho sé, però posava i ja està. I jo penso, he pensat, dic, un tio que és tan sanguinari que es digui flor de cognom és com una mica, no? On vas amb aquest... Però bueno. Va ser monjo templari i capità d'una nau templera que es deia el Falcó. Però va abandonar els templers perquè el papa el va denunciar per expoli i extorsió, que també té collons que un papa denunciï expoli quan ells han fet expoli tota la vida. Però bueno, això és una altra cosa. I és conegut perquè va liderar els almogàvers. Els almogàvers, sí. Per aquells que no els coneguin, eren uns bestiotes i ja està.
Qui no coneix els almogàvers?
Eren uns bestiotes.
Els coneixen tothom. Fins i tot avui en dia, depèn d'on vas encara,
exacte,
d'Itàlia, se n'en
recorden. I de Turquia, i de Grècia, hem fet molt mal.
Riu-te
dels
vikings
i de l'Atila l'Uno.
Vull dir que...
I els almogàvers tenien una... com una mena de haka pròpia, no? La haka, com la haka maori, doncs sí, la seva, no? I deia així, Aur, Desperta Ferro, vale, era el seu emblema, veient-nos sols venir, els pobles ja flamegen, veient-nos sols passar, som bec, los cors netegen, la guerra, los saqueig, no hi ha millors plaers, avant el Mugàvers, que avisin els fossers.
Uf.
La veu del sometent no es crida ja la guerra, fadigues, pluges, neus, calors, resistirem, i si ens abat la son, prendrà per llit la terra, i si se'n reneix la fam, carn crua menjarem. Desperta Ferro avant, despressa com l'ullam, caiem sobre el camp, o sobre el camp, almogaves avant, anem allí a fer carn, les feres tenen fam.
Sí. Em sona a Barçot de Diables, passat de voltes.
Aquest tio com a jove en una relació ha de ser fantàstic, no? Vull dir...
Sí, només la seva presència ja era temible, no? Els almogàvers eren molt bèsties. Només hi ha una persona o només hi ha una cosa que fa més por que un almogàver.
Què? Roger de Flor?
No, la teva parella quan es dona compte que no has ficat el posavasos a la taula o aquells dies que teniu les dones que són tan simpàtiques.
No, Jordi!
A part d'això, els almogàvers eren molt més... Penseu que són tan bèsties que ni el Tarantino ha fet mai una pel·lícula. Imagina't la sang que hi deu haver-hi.
Igual no els coneix, si els coneixes fa...
Vull dir, era molt bèstia. Però bueno, parlem de Roger de Flor. Roger
sí,
de Flor...
sí, parlem de Roger de Flor, deixem estar la resta, les dones i les seves coses, no cal...
Després d'haver de ser expulsat pels templers, sí. Vale? Que també eren uns santets, va decidir formar l'exèrcit català oriental. No. Era un exèrcit format per 1.500 cavallers, 4.000 almogàvers i 1.000 peons. Que 1.000 peons...
Són 1.000 fitxes d'aquelles dels escacs. Sí, sí.
I arribaran a...
No són els ocells.
No, no són els ocells.
No són peons d'aquells que fan aquells sorollets. No. Per acompanyar amb aquelles plomes...
No, però molaria molt. Perquè és com... venen els almogàvers, però mira, ens porten els peons davant com... És un amor més dolça, no? A veure, et ve l'atxazo...
És com més friqui, també.
Sí.
I aquests se'n van anar a Constantinople i ho van patar molt allà. Ho van patar molts caps, de fet.
A Constantinople, sí.
Vale. Ho va fer tan bé que l'emperador li va donar la mà de la seva filla. Es va casar i va tenir un fill que es va dir Rogeró de Flor. Roger de Flor, Rogeró de Flor. Vale?
És per no perdre el costum.
Per no perdre el costum, exacte. Però aquest tio era molt estimat pels seus homes. Sí. Era un cabron, perdó. Bueno, és igual, el cabron per la
gana. Has dit moltes coses ja, és no ve d'aquesta.
Sí, no. Però els seus homes se l'estimaven molt. Però el fill de l'emperador no estava del tot d'acord i el va assassinar. Va fer un complot per matar-los.
Com? A veure, torna. Que m'he perdut jo.
El fill de l'emperador... Sí. Constantinople, que li va demanar ajuda a l'exèrcit català.
El sogre,
sí,
del Roger el va matar.
Com que era el puto amo, sí. Li va dir, jo et convaré de riquesa, et dono la meva filla per aquest cas, i tal i qual. I el fill d'aquest va dir, ostres, aquest tio està aquí i m'està tocant els
Constantinobles. S'ho està quedant tot i a mi no em toca res.
Llavors se'l va carregar. I com apuntava abans de micros el meu company Marc, els almogàvers es van quedar sense líder. I per tant, què van fer? El que a mi se'ls donava. Matar, saquejar, violar... Ole! Tot el dia així.
Quina vida, també.
Exacte.
Quin estrès.
Però jo penso, ser el cap dels almogàvers, sí, ha de ser difícil. Perquè tu saps el que embruten aquesta gent?
No, no bruts que són aquesta gent.
Vull dir, 4.000 almogàvers, tu saps el que... És a dir,
4.000 almogàvers amb una farum que deuen fer tots plegats... Que
jo entenc que un professor d'ESO pot dir, doncs jo ho he vist...
Sí.
Però els alumnes d'ESO no tenen espases, tenen altres coses,
cert,
però no espases,
tenen
mòbils. És a dir, és molt heavy, sí. I bueno, bàsicament les cròniques del Roger de Flor les va escriure, espera que ho tinc per aquí perquè tinc moltes coses,
Ramon Muntaner.
Exacte, molt sí. Bé. I
veus per què et diem excel·lentíssim director?
Ho saps tot, Nacho, sí, sí. Que fort,
perquè és com el costumari.
I una cosa...
Vaig fer 3 anys de costumari, clar.
Per tant...
M'ho sé tot.
I una cosa curiosa és que Ausias Marc es va basar amb Roger de Flor per fer el Tirant lo Blanc.
Que el va fer tope mono, perquè Roger de Flor era...
Una de les obres literàries més pujades de to que fan llegir els nanos de l'ESO.
Quines barbaritats que els hi fan fer.
Roger de Flor, que evidentment molt bonic no era, amb la foto que
no,
ens ha penjat
era un tio,
al Facebook.
Era com, bueno,
podeu
un tio
veure el Facebook del programa, sí, podeu veure un tio amb unes grelles
era, era, un hipster, era un hipster, un hipster d'aquella època.
Sí, sí, sí.
Amb mals dies.
No, estava senzillament escoltant en Jordi. Igual no era un hipster, tota aquesta ànsia de venjança venia perquè era un incomprès en la seva època.
Era un incomprès.
Avançat i pobre.
Home, tenir un pare alemany ja et deu marcar, Pensem que els alemanys ja tenen a la sang, això de la violència. La història ens ho ha demostrat.
Moltes gràcies, Jordi. Ens pots avançar quin personatge vols fer la setmana que ve o vols que ens esperem a la crida? Ens esperem a la crida?
Ens esperem a la crida.
Molt bé, doncs passem directament a l'agenda, que anem molt tard. I us intentem explicar una mica tot el que hi ha.
Mare de Déu.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció que haurem de fer, com sempre, menys minuts del que li toca, intentarem donar-vos a conèixer totes les coses que les entitats de Sant Cugat fan arreu del país, com que l'Esbart aquest dissabte 24 i diumenge 25 ballen al Parc de la Trinitat de Barcelona a les 2 del migdia.
Sí.
Espectacle, te'n records?
Exacte.
I bé, que aquest diumenge tindrem els gegants de la ciutat de Sant Cugat a Palau Solità i Plegamans i que hi ha un gran aplec de la sardana a Sant Cugat.
Sí, diumenge l'entitat sardanista organitza ballades i un concurs de colles. Celebren el 41è aplec sardanista amb diverses coples.
Exacte.
Enguany pren el nom de Festa de la Sardana, que tindrà lloc tot el dia de les 10 a les 2 i de les 4 a les 9 aproximadament. Han programat fins a 50 sardanes sense repetir cap compositor durant el matí. Déu-n'hi-do. A més, el concurs de colles serà per la gent que participi durant tot el dia i a més inclourà un galop d'entrada.
I els gausacs que comencen a Octavià la Tarraco, de nou.
Els castellers de Sant Cugat organitzen 3 assaigs amb la vista posada, evidentment, al concurs de Tarragona. Aquest dijous el faran
a les 8 del vespre, que faran el primer especial dels 3 que vindran.
Molt bé, Nacho.
Aquesta setmana comença més, ho fem ràpid, la Mercè, la Festa Major de Barcelona, i us fem 4 retalls de les activitats tradicionals que hi podeu trobar.
Actes que us recomanem. Durant el dia de demà i durant tota la festa, exposició de dracs i bèsties de foc a l'Ajuntament de Barcelona. Dijous a les 7, inici del Cercavila al Palau de la Virreina, i a 3:45 de 8, toc d'inici amb totes les figures del seguici festiu de Barcelona.
Exacte.
Dissabte, matinades, trabucaires i moixiganga de Barcelona a la plaça de la Mercè, i alerta que a les 11 veureu a l'Esbart de Sant Cugat amb tants records a l'avinguda de la catedral.
Deien que també hi serien, però és una cosa que s'havia confirmat encara. Sembla
no,
ser que
de, moment,
no.
De moment no està confirmat.
Doncs tampoc.
Doncs en principi
m'he
això,
eh?
No passa res. El mateix dissabte, Sant Jaume, Vall de Bastons, seguici de la Mercè i dia de castellera de les colles de la Mercè. Diumenge hi ha falcons i concurs de colles sardanistes i la diada de colles convidades amb Minyons de Terrassa i Castellers de Vilafranca. I al vespre, el gran correfoc de la Mercè, que és més que recomanable, i jo ho puc assegurar.
Exacte, i recordem ràpid que tota la informació que vulgueu de les entitats és a tradicionalsancugat.cat, al seu Twitter i al seu Facebook, les trobareu totes. Dit això, passem ràpid a una secció que no teniu controlada.
Molt bé.
L'enquesta.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè el Jordi segueixi destripant personatges mítics del joc de comptes.
Pel Facebook, o sigui, facebook.com/radionitrat, pel Twitter @radionitrat, el correu electrònic nitrat@cugat.cat, o bé per Colom Missatger, a la plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
Envieu el que envieu, quedarà sense cap, potser animants, i a sobre no us caurà bé.
Com avui Roger de Flor, que no ens ha caigut bé, però s'ha de dir que era el nostre...
Jo vull dir una cosa abans d'acabar.
Sí, digues.
Ràpid.
Molta mercè, però jo sempre he sigut de Santa Eulàlia. Així que visca Santa
jo
Eulàlia.
Jo també, visca Santa Eulàlia.
Ahí lo dejo.
Jo crec que dels que estem aquí, la majoria som de Santa Eulàlia. Jo, després de sentir el seu martiri, pobreta, soc més Santa Eulàlia que res. Però Mercè domina.
Doncs vinga,
va, som-hi,
que
no?
Marxem.
Arribem al... Doncs això, perdoneu, eh? Arribem al final del segon programa de la tercera temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, evidentment, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible, com sempre, Bet Porqueres, Mar Travé, Jordi Mateu, aquí a l'estudi, a Pablo del Canto, a les vies de so avui, l'Oriol Martín està en presència modular, i jo mateix, Nacho Ferrer, que us ha parlat tota aquesta estona. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana, adeu-siau.
Adeu.
Cugat.cat, notícia.